els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Estàs escoltant el Fabricació Pròpia i el futbol. Quantes alegries, us volem explicar això, que ens ha donat a tots els qui ens agrada aquest esport. I també quantes alegries els hi ha donat a tots aquells, ai, alerta, que l'han utilitzat per fer sport washing. Sí, sport washing. És un nou concepte cada cop més present en els mitjans de comunicació, en la societat i en l'opinió pública en general, i que fa referència, ara li preguntarem al professor, a la pràctica d'utilitzar l'esport per fer un rentat de cara, és a dir, un rentat d'imatge de tota la vida. I possiblement als mundials de futbol és on més s'ha donat aquest blanquejament esportiu. Des de quan es practica? Què comporta? I per què es posa en marxa? De tot plegat en volem parlar avui amb en Josep Maria Picola, professor del grau en gestió esportiva i coordinador del grau en publicitat, relacions públiques i màrqueting de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Què tal? Com estàs, Josep Maria?
Molt bona benvingut. Tarda. Molt content de tornar a estar aquí.
Bona tarda.
Bona tarda.
És que, clar, però encara no havíem estat a la franja de tarda.
En aquesta franja de tarda, no. De fet, em costava. Jo aquest matí ja venia a la una i dic, que no és a la una.
Ara hi ha la caravana.
Que és a quarts de quatre.
Com ha començat el curs, Josep Maria?
Molt bé. Sí? És que quan un ja porta molts anys començant cursos, diguem-ne, doncs és una mica sempre el mateix. El que les cares són noves, les il·lusions són noves. Sí. La dinàmica dels grups també són, al final, diferents. I molt bé, és que jo molt content. Vull dir, jo com que...
Tu sempre estàs content, ara sí, ho dèiem, sí. Ets una persona que transmets aquesta...
Jo compagino dos oficis,
aquesta alegria.
La docència i tot el món aquest de la publicitat i el màrqueting, i els dos oficis m'encanten. Sí. Per tant, doncs, no representa cap sacrifici, al contrari, de dir que toca anar a classe o toca anar a l'agència o toca gestionar aquesta campanya. No, molt content.
I content... A veure, content, deixa'm treure't això. Ara parlarem de l'esport washing, perquè també va una mica enllaçat, però el Porto-Barça d'ahir, els pèls, Josep Maria.
Pèls, sí, no vam jugar gens bé. Al final, el que importa sí que és que portem 6 punts de 6. Tenia la meva filla a Porto, la meva filla no se'n perd cap d'aquests partits, vull dir que va anar-hi...
Doncs, o sigui, viatja amb l'equip, o sigui, el segueix...
El segueix. Ahir va estar l'Adriana amb el meu gendre, amb el Guille, van estar veient els juvenils primer, que van guanyar 0-2, i el primer equip que va guanyar 0-1. És a dir, que en el fons, bé, i ara estan teletreballant a Galícia, s'ho han aconseguit muntar bé aquests 2-3 dies... I, clar, anava enviant missatges, ens vam passar el partit parlant, evidentment, pel WhatsApp... Però el que importa al final és començar bé una competició que històricament els últims anys al Barça doncs, li ha sortit creu. No?
Sí.
I per tant no vam jugar bé, perquè no vam jugar gens bé, però 6 punts de 6 i la Champions almenys més o menys ben encarrilada, no? Que és el que compta també. No?
Doncs mira, veurem com evoluciona tot plegat, però almenys que no ens traguin, no?, la victòria d'ahir.
Això sí,
sempre ho tindrem.
Sí,
Josep Maria, ara estàvem intentant explicar què és l'esport washing. No sé si ho hem fet bé. O sigui, és això que dèiem?
Ho he fet fantàsticament bé. Estic per convidar-vos a venir
a la classe.
A Blanquerna a fer alguna classe. Ho heu fet molt bé. És a dir, jo crec que al final és això, és un rentat de cara. És cert... I en podem parlar que al final tendim sempre a reetiquetar les coses que sempre han existit, perquè això és propaganda, en el fons. És a dir, la propaganda, doncs, i en podem parlar, que han fet doncs, en Hitler en els Jocs Olímpics de Berlín, que va fer Mussolini amb el Mundial de Futbol de la seva època. És a dir, sempre hi ha hagut factors propagandístics. Inclús si ens podem remuntar, doncs, tu vas llançar les preguntes al presentar doncs, l'espai d'avui, que de quan havia començat tot plegat. No? Al final, si ens remuntem a l'imperi romà, bé que es muntaven saraus.
Home.
Per, en el fons, rentar la cara a vegades no tant de Roma, no tant de l'imperi, com de l'emperador. Això és propaganda. Per tant, això sempre ha existit. El que sí és cert que avui en dia, si ja parlem de màrqueting, les marques estan fent servir... això que feien servir també els polítics, etcètera, etcètera, per també rentar-se la cara a nivell d'imatge pública de la pròpia marca. No? I això, doncs, les persones donades a etiquetar les coses, doncs, igual que hi ha el greenwashing,
També.
Doncs això ho han etiquetat doncs, com a sport washing.
Sport washing. Però es podria, per tant, considerar una estratègia de màrqueting, eh? O...
Sens dubte.
Sí, ho és.
Si agafem el màrqueting com a, en sentit ampli, sí, de l'expressió màrqueting, sí, no ho lliguem a sectors concrets ni a productes concrets, màrqueting entès com al final la satisfacció de les necessitats, que això és el màrqueting, no? Doncs és absolutament una estratègia de màrqueting, sens dubte.
Si et preguntem qui acostuma, Josep Maria, a utilitzar aquesta pràctica de rentat d'imatge a través de l'esport, qui diries? O sigui, hi ha et ve al cap, potser, per posar exemples, no?
A veure, d'entrada hi ha grans firmes comercials, sens dubte, que tenen una visió molt més global, que el seu producte va a molts mercats i que, per tant, doncs, una forta inversió en un esdeveniment esportiu, per exemple, parlo de la Super Bowl americana, parlo d'un Mundial de Futbol, parlo d'uns Jocs Olímpics, això els dona rèdit a molts mercats on es veuen aquests esdeveniments. Per tant, les marques comercials clarament doncs, són qui aposten, doncs, en aquest cas, per grans esdeveniments i grans esdeveniments esportius, no? Però és evident que darrere d'això també hi ha molts interessos polítics.
Polítics al darrere.
Que tenen ben lligats a situacions socioeconòmiques i una mica doncs, el món de la política internacional. Vull dir, darrere de les candidatures doncs, de les seus dels Mundials de Futbol, dels Jocs Olímpics, hi ha, sens dubte, grans lobbies, grans lluites de passadissos i molts interessos en joc, no?
Clar, jo ara estava pensant que deies tu l'organització d'uns Jocs Olímpics, no? Poden ser en si, deies tu ara, aquest gran rentat de cara d'un país, Jocs Olímpics de la Xina, no? Per exemple, amb aquesta intenció de... Aquí som un país més obert, ho podem tolerant, no? És una mica això, eh?
Xina i Barcelona 92.
Barcelona 92 també, o sigui, ho va ser.
Jo soc molt enamorat de la meva ciutat. Va ser aquell estiu, l'estiu més maco segurament de la meva vida. I vaig gaudir moltíssim i vaig acabar molt orgullós dels Jocs Olímpics de casa nostra. Però no hem d'oblidar que unes setmanes abans dels Jocs va haver-hi doncs, grans accions, algunes... d'amagat, altres molt visibles, de rentat de cara. És a dir, a veure, les coses pel seu nom. És a dir, es van rentar barris, i quan dic rentar vol dir rentar també en sentit molt ampli, eliminant dels carrers coses que feien mal efecte, persones que feien mal efecte, és a dir, i fent, ensenyant, al final, una postal turística que no es corresponia en alguns aspectes amb el que era Barcelona. I amb dol dir-ho, lligat a la meva ciutat. És a dir, és més fàcil doncs, buscar allò el pal en l'ull alié i parlar d'altres seus, d'altres jocs, però aquí també passa, és a dir, al final un aprofita doncs, que admira tot el món per dir que tot el món sàpiga quina ciutat volem doncs, al final comunicar, quina volem doncs, fer visible, no? I bueno, és a dir, a veure, les coses pel seu nom, insisteixo, va haver-hi doncs, tota una operació, per exemple, per treure prostitutes dels carrers. Vull dir, estaven a Rambla Catalunya,
sí,
a l'Eixample,
sí.
Estaven a la zona del Camp Nou, ara ja no sé com es diu aquell barri, el Camp Nou el tenim com el tenim, però tot allò va haver-hi una neteja i se les van portar, es va negociar doncs, amb el gremi i es va portar al passeig Zona Franca. És a dir, i qui diu això, evidentment, jo que vaig tenir ocasió de viure també en directe en el meu segon millor estiu de la meva vida.
On?
No?
Quan?
Als Jocs Olímpics de Seul.
Vas estar a Seul?
El 88.
Whitney Houston.
Als Jocs Previs de Barcelona.
Sí, sí.
Jo vaig anar-hi quan estava doncs, a SEAT de responsable del Departament de Patrocini.
El 88.
Per justament doncs, aprendre del que feia la marca oficial de cotxes dels Jocs Olímpics de Seul, la marca Hyundai, per implementar-ho com a SEAT en els Jocs del 92, que eren els següents, no? Vaig tenir ocasió d'estar. Jo vaig estar a la cerimònia de Cluenda, on se li va passar el relleu al Pasqual Maragall, alcalde de Barcelona, i quan es va projectar el marcador, el See You in Barcelona 1992, va ser tot molt emocionant, i Seul, jo que vaig arribar una setmana abans dels Jocs, vaig estar tots els Jocs allà i vaig tornar una setmana després, i ho vaig poder fer un cert turisme no massa, acabada la feina, i evidentment el que se'ns ensenyava no es corresponia amb el Seul real, és a dir, aquella Corea del Sud que en aquell moment s'acostava força a el que avui és la Corea del Nord, en quant a manera de fer, en quant a imatge, haver-hi molta cosa que, evidentment, es va amagar, es va eliminar, no sé, la sopa d'agost dels menús, per exemple, no? És a dir, el turista doncs, no podia demanar un plat típic d'allà doncs, perquè justament la imatge no es corresponia amb la cultura doncs, occidental. No? És a dir, jo crec que és evident que els països han utilitzat i utilitzen els esdeveniments esportius
per fer aquest rentat d'imatge.
Aquest rentat d'imatge per vendre doncs, una imatge determinada.
Sense Mira, fixa't tu que ahir es va anunciar que Espanya, Portugal i Marroc acolliran el Mundial de Futbol 2030.
Un Mundial molt estrany, eh?
És que jo, mira, quan vaig veure la notícia vaig dir, no l'entenc, perquè després hi hauran partits que jugaran a Uruguai,
Argentina,
no?
Uruguai i Paraguai. De fet, la inauguració del Mundial...
Sí. On tindrà lloc?
Diuen que jugarà a Montevideo, a Uruguai, perquè serà el centenari dels Mundials de Futbol. És a dir, s'inaugurarà a Uruguai.
Sí.
Sembla que el primer partit d'Uruguai es jugarà a Uruguai, el d'Argentina a Argentina, Paraguai a Paraguai. Hem de veure si les seleccions aquestes es classifiquen d'ofici, per tant, clar, s'ha de veure si aquestes ja estan classificades gràcies a aquest calendari. I després salten, no oblidem, salten de l'hivern a l'estiu, perquè clar, allà estem a l'hivern, aquí estarem a l'estiu, i es jugarà la resta del Mundial doncs, a Marroc, Portugal i Espanya.
Clar, diuen això, ara el Ferran m'ho està dient, que potser havien presentat candidatura conjunta a Paraguai i Argentina, perquè potser allà va ser el primer Mundial que es va... No?
Correcte, el centenari del Mundial. I han fet un matx embarat.
Han fet, doncs vinga.
Han quedat
bé
tothom.
Però clar, això, si, mira, ajuda'ns a fer aquest exercici, no? Visió de màrqueting... Quina explicació pot tenir alguna lectura, Josep Maria? I mira, i ara posem encara més tela. Ja saps per on vaig, no? Amb el cas Rubiales, tot plegat... I ha tingut alguna cosa a veure amb aquesta adjudicació? Com ho veus tu, això? Com podem?
A veure, jo crec que el tema Rubiales és un tema, evidentment, que a nivell d'imatge que s'ha donat ha sigut penosa, que això clarament ha perjudicat, però és que amb moltíssima raó, perquè els fets són els que són, la imatge pública d'una Federació Espanyola de Futbol i d'un futbol espanyol al seu conjunt, però vull pensar que no ha tingut a veure. És a dir, jo crec que hauria pogut perjudicar la candidatura...
D'Espanya, no?
Que... Tal com s'ha resolt el tema, que sempre és qüestionable si s'ha resolt prou bé o no, doncs la UEFA haurà considerat i la FIFA haurà considerat doncs, que, bueno, que s'ha obrat prou bé com perquè Espanya no descarrilés en el seu afany de ser seu. Ara, els equilibris polítics fan que al final de dues candidatures doncs, se n'ha fet un híbrid i s'ha convertit en una candidatura en aquest afany de l'actual president de la FIFA de buscar sinergies entre països i de que un Mundial no s'aculli només en un estat, sinó que realment doncs, el futbol, doncs, com a esport global que és, pugui doncs, veure reflectit una competició en diferents països o estats alhora. Uh-huh. És cert que es parla que si ara és el 2030
el
que s'ha adjudicat, ja es parla que el següent se'n va cap a Aràbia Saudí, cap als Emirats Àrabs, no? Uh-huh. I per tant doncs, ja es parla d'això, ja es parla del pas següent quin és... Es parlava també amb aquest afany, insisteixo, del Infantino, es diu el president? Mm-hmm. No li canvi el cognom ara?
El
president de la FIFA?
Sí, sí.
Crec
sí.
Que es diu Infantino.
Infantino, no?
Infantino, sí. Sí, és que sona personatge de...
Sí, sona estrany, no?
De dibuixos animats, que dic jo, no? Però l'Infantino ja ha declarat que vol que també hi tinguin una participació... països doncs, de Turquia, Israel, és a dir, buscar una mica. Per Turquia i Egipte, per buscar una barreja, inclús entre continents, com aquest del Mundial 30, que és Amèrica, Europa. No?
Però no deixa de ser també al mateix temps això com una mica de sport washing?
Sí, però bueno, al final són canvis de cromos. És a dir, en el seu moment, quan va sortir escollida Barcelona com a seu olímpica, va haver-hi també molta tasca de passadissos, molts intercanvis de favors.
De cromos que deies tu,
molt,
no?
Molt lobby, yeah. I em sembla que alguna vegada, no ho sé, ho he explicat en alguna altra doncs, visita meva aquí a l'estudi, no? Però jo vaig llegir un llibre que jo us recomano, que és Los Señores de los Anillos,
sí.
On s'explicava una mica la història del senyor Joan Antoni Samaranch, i una de les anècdotes que explica és com el senyor, aquesta em sembla que la vaig explicar, de com el senyor Samaranch va ajudar com a ambaixador d'Espanya a Moscou a introduir la Coca-Cola a la URSS d'aleshores, a canvi de que Coca-Cola entrés en el moviment olímpic. És a dir, tu m'ajudes
a Coca-Cola entri, no?
A tu m'ajudes a reforçar el moviment olímpic, sí. I jo t'ajudo a entrar en el mercat rus, no? Uh-huh. Clar, el Samarang, un dels grans mèrits que va tenir com a negociador, és convertir uns jocs més amateurs en uns jocs clarament mercantilitzats, de la mà de grans companyies, la primera de les quals Coca-Cola, no? És a dir, aquí hi ha molta política, i la política no és només política, doncs, dels polítics, no? Hi ha molta política en el món del màrqueting i de les empreses. I, per tant, torno a la pregunta que em feies inicialment. Qui se'n beneficia o qui aposta més per l'esport o per sport washing? Home, les marques...
Són les pròpies marques,
les marques són les que això impulsen. És a dir, una imatge que sempre m'ha quedat a mi gravada al cap dels Jocs Olímpics de Seul, però que també l'havia vist per televisió dels Jocs de Los Angeles Generals anteriors. Tenies a Kodak com a gran companyia, marca oficial de fotografia, que pagava una pasta per estar tot arreu, i els senyors de Fuji se'ls hi colaven pel mig amb un gran Zeppelin que sobrevolava l'estadi olímpic. I tu veies a Fuji com a convidat, doncs, sorpresa,
sí.
I en canvi a Kodak com a la companyia que era la marca oficial de fotografia dels jocs, no? Per tant, aquí uns juguen la carta del patrocini
i els altres,
i altres
no?
Juguen la carta de la picardia de dir, fem sobrevolar, doncs, després a partir de les Torres Bessones es va prohibir pel tema, doncs, de seguretat aèria, el tema Zeppelins i demés, però en aquell moment es podia sobrevolar l'estadi olímpic i, com a marca comercial, enxufem el Zeppelin, no?
Però, clar, Josep Maria, en aquest sentit, què és més efectiu per fer aquest rentat de cara esportiu? O sigui, patrocinar un esdeveniment o organitzar tu mateix, no? Un esdeveniment esportiu. Quina és la tècnica que potser surt millor?
A veure, a mi se'm fa molt difícil contestar aquesta pregunta taxativament. Mm. És a dir, és com preguntar, és millor vincular-se a un esportista o a una competició? Depèn. És a dir, l'esportista... Clar, si és un Roger Federer, el qual jo admiro, i és un esportista recte, que no se li coneix cap història rara, és una història, però clar, si és un esportista cada cop i volta, doncs se li gira el cervell i fa alguna malifeta, dius, la meva imatge queda marcada i lligada a aquest personatge. Un esdeveniment, normalment, no té aquest risc, però, escolta, vull dir, tots hem viscut el cas, doncs, del darrer Mundial de Futbol Masculí, amb totes els difunts que diuen que va haver-hi en la construcció dels estadis de futbol.
Sí.
Clar, vincular-te a una competició que s'ha produït després de desenes de morts per no fer les coses ben fetes, ostres tu, vull dir, també et perjudica la imatge. Per tant, no m'atreveixo a contestar la pregunta de si és millor vincular-te a un esdeveniment, a muntar tu el teu propi esdeveniment, que sembla que a priori, com que el controles tu, sembla que hauria de ser millor per la marca, o vincular-te a un esportista. No?
Mira, ara tu et giro.
Gira, a veure.
T'ho giro encara una mica més, Josep Maria. Leo Messi.
Uf, Leo Messi.
Ja està.
Què passa?
No ha anat a jugar.
Amb el nostre Leo, què
amb
passa?
Amb el nostre Leo, clar. No ha anat a jugar a cap lliga àrab.
No.
Tot i rebre ofertes.
Sí.
Val. Ha preferit anar a la lliga americana. Creus que els jugadors tenen també una responsabilitat, és a dir, a l'hora d'escollir on jugar, el que deies tu, aquesta marca personal del propi jugador?
Jo penso que sí. Dit això, escolta, vull dir, al final els esportistes, penso en un Iniesta, penso en un Xavi,
sí.
Penso en un Pep Guardiola.
Un Guardiola
o un Xavi es van vincular, inclús contractualment, a Qatar. Vull dir, van ser ambaixadors de Qatar. Vol dir això, doncs, que són personatges menys íntegres, són personatges menys coherents, que ho pot ser un Leo Messi? No seré jo qui el jutgi, no? Senyor Messi, jo crec que si ha apostat per Miami, per la lliga, doncs, americana, també és perquè té un projecte darrere, un projecte empresarial, perquè hi ha, doncs, uns senyors com els senyors, doncs, Apple, com els senyors, doncs, Adidas, que han apostat fort, i perquè li han fet tot un pla a futur on ell, doncs, també serà empresari. Això crec que és el que va convèncer el senyor Messi i la seva família, no? Hem de criticar per contra els que s'han anat a jugar a altres països on doncs, els drets humans, etc, etc, doncs tot és molt més opinable. Uf, a mi em fa molt difícil. Evidentment no m'agrada, no m'agrada, i però cadascú al final doncs també ha guanyat, s'ha guanyat el poder escollir amb la feina que ha fet ell prèviament. És a dir, jo el Pep Guardiola, per exemple, el tinc com una persona molt íntegra, però és cert que ell va ser ambaixador de Qatar. Per tant, això és una taca en el seu expedient.
Tu com? Sí.
No ho sé. No ho sé.
És difícil, no? D'analitzar-ho. Però, tot i així, perquè hem d'anar acabant, Josep Maria, els països àrabs
ja
són...
Ja hem d'anar acabant. Feia dies que no venia i ja m'enxufes fora al carrer.
Escolta, la Harke ens ha fet campana, que això...
Molt malament.
Ara que no ens escoltes...
Molt malament.
Punt negatiu, eh?
La Marta no em ve a rebre.
No
tu,
et ve a rebre.
Sí, però m'enxufes al cap de pocs minuts.
Home,
escolta,
no.
Tu.
Escolta, dona'ns un positiu, va. Els països àrabs
sí.
Podríem arribar... aquesta conclusió. Són actualment els que estan portant més a terme aquesta pràctica de l'esport washing.
Sí, claríssim. Estan apostant pel futbol, pel golf, estan apostant per moltes activitats i és evident, tenen molt més a canviar en termes d'imatge pública, sens dubte, i estan utilitzant l'esport per fer-ho. Això jo crec que ja no és una opinió, crec que això és una veritat objectiva. No?
Sí. Sí, no, és així. Però hem parlat de països ara amb tu, jo, Maria, que posen en pràctica aquesta estratègia, però les pròpies marques esportives també ho fan.
Sí.
Marques que potser, que això també se n'ha parlat, tenen fàbriques o a països del tercer món en condicions d'explotació laboral, o si més no dubtoses, però que des de, després defensen causes socials en els anuncis o esponsoritzen actes solidaris, que això és així, no?, que ens hem trobat.
Mira, aquest matí un company expert en comunicació en causa, en comunicació doncs lligat al el tema doncs, de la imatge pública, etcètera, em parlava d'en Kilian Jornet. En Kilian Jornet, per exemple, ha fet una cosa molt interessant, que en Kilian Jornet acaba de canviar, no em preguntis la marca perquè no ho he seguit, però ha canviat de marca esportiva per un tema de coherència. Justament ell corria, i és un referent mundial, com sabem, corria amb una marca de calçat i veient que les polítiques que segueix aquesta marca no s'ajusten als seus idearis, ha canviat de marca i corre amb una marca que això sí que ho respecta. Això és coherència i segurament aquesta, al final les marques no són com les persones, han de buscar una coherència, però per contra tenen molts interessos en molts mercats diferents i és molt més complicat. No? Però després estem els consumidors per triar i tenim el dret de poder triar una marca o una altra, no?
Mira, m'està passant que corre amb Camper.
Camper?
Que sí?
I corria amb una marca internacional.
Ara ha decidit canviar-se i corre amb Camper.
I ha passat a Camper. Vull dir que per mi això és un tema de coherència.
Mira, corria amb Salomon.
Veieu? De Salomon?
Sí, no. Han passat a Camper.
Doncs jo crec que això és coherència. Això és coherència, però insisteixo, al final els consumidors després, els usuaris, tenim el dret de vincular-nos a unes marques o a unes altres segons el que creiem.
Clar.
És a dir, un altre debat que teníem aquest matí amb un company professor a la Facultat de Blanquerna és dir, arribarem a veure el final de la Coca-Cola?
L'arribarem a veure? Bona pregunta.
Arribarà un moment on no es consumeixi Coca-Cola per entendre que no té cap sentit pel color, pel gust, per la composició del producte? Ho arribarem a veure, això? És a dir, si jo ara rebés el briefing, l'encàrrec de la marca Coca-Cola per fer-los alguna campanya de futur, jo no els hauria d'aconsellar que canviessin de producte, que es dediquessin a una altra cosa, no? És a dir, clar, és una reflexió molt interessant, no? Sí. I separant de la Coca-Cola, que és la gran marca.
Gegant, clar.
El gran gegant. Però, clar, objectivament, té sentit cap a on estem anant. Vull dir, té sentit que Burger King avui llenci, doncs, això és un altre debat, carn per vegans, o és tot plegat una cosa com molt estranya, no? És a dir, que un Burger King llenci hamburgueses per vegans, bueno, vull dir, el teu gran negoci està justament amb nosaltres. És a dir, aquí hi ha un tema d'incoherències, d'insostenibilitats, però insisteixo, el gran avantatge que té el màrqueting és que al final tot recau en el consumidor, és el consumidor el que acaba triant
totalment.
Doncs amb quina marca doncs, em lligo, m'associo, i en soc doncs allò doncs defensor, sens dubte.
Hi ha alguna manera perquè els nostres oients diguin, bueno, a veure, com puc estar aquest sport washing que hem parlat avui, no? Sí. Per detectar-ho, per estar com ser conscients que es practica aquest esport. Jo crec que ho hem explicat bastant.
Jo crec que tot passa al final per veure on es fa un esdeveniment, analitzar aquest país, com actua en una sèrie d'aspectes i dius, a veure, això està alineat amb el que ven per, com a valors aquell esport? I segurament si la resposta és que no, allò clarament és una operació doncs, d'esport washing. No? El concepte d'esport washing és ben recent, però insisteixo i torno al primer que hem dit, no? És propaganda, en el fons. Propaganda que no publicitat. Això és la primera cosa que dic jo a l'assignatura d'introducció a la publicitat, sí. Perquè una cosa és propaganda, l'altra cosa és publicitat.
Quina diferència hi ha?
Publicitat, clarament, tens un anunciant conegut, perquè no està amagat, que inverteix uns diners, paga per utilitzar uns mitjans per difondre un producte, uns avantatges d'un producte o d'un servei, i per tant això és molt clar. Hi ha un emissor, hi ha un receptor, i l'emissor inverteix per comunicar alguna cosa a un receptor. La propaganda és divulgació d'idees de tipus polític, de tipus religiós, que no utilitza mitjans. És a dir, a la que un partit polític, per exemple, et compra un espai publicitari i fa una inversió, passa a ser publicitat. Això ho podem dedicar a un altre programa.
Podem parlar-ho properament.
Ja veig que em fa senyals de que em fas fora.
Saps per què? Perquè hem de donar-li pas als serveis informatius.
Fantàstic.
Però, Josep Maria Pinyola, un plaer sempre tenir-te aquí a Ràdio Estel.
Repetim ben aviat.
Des de Blanquerra, de debò, parlarem ben aviat. Ara temps de notícies i tornem a més continguts.
Fins aviat.
Blanquerna. Un podcast de Ràdio Estel. Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.